segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, els pares, que durant setmanes van tenir un fill de 7 anys mort a casa, a Girona, encara no han reclamat poder-lo enterrar. El cos és el dipòsit de l'Institut Forense des del gener, Maria Rovira.
Sí, el matrimoni sí que el va reclamar aquest cos del seu fill en un primer moment, però li havien de fer proves i analítiques per concretar la causa de la mort. Es va confirmar que quan el van trobar a casa el dia de Reis feia setmanes que era mort a causa d'una malaltia. La investigació està ja acabada, però la responsable de l'Institut de Medicina Legal de Girona, la forense Anna Figueres, ha confirmat aquesta emissora que el cos continua al dipòsit.
Per la part nostra no hi ha cap inconvenient en que es retiri, però encara és un cadàver que tenim a les nostres dependències. O sigui, sé que la jutgessa hi ha donat ordre perquè se'l puguin endur, però fins que la família no reclami per fer els tràmits d'enterrament, doncs no el venen a buscar, no el venen a recollir.
Una situació segurament provocada per qüestions econòmiques, perquè en tot aquest cas el pare informàtic nord-americà hauria perdut la feina i ara no pot pagar els costos que suposa l'enterrament o la repatriació del cadàver als Estats Units.
Catalunya migdia, Girona. Maria Rovira.
Comencem parlant de Ferrocarrils de la Generalitat, que urgeix l'alcalde de Setcases a prendre una decisió sobre l'allargament de la concessió de l'estació Vallter 2000, una condició que l'entitat considera indispensable per fer les inversions acordades pels pròxims anys. Ens ho explica des de Vall de Núria Clara Jordan. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La concessió actual acaba d'aquí 2 anys i la Generalitat planteja ampliar-la fins al 2036, que és el temps que calcula que es trigarà a amortitzar les inversions fetes aquesta última temporada i les previstes per l'any que ve. Enric Ticó és el president de Ferrocarrils de la Generalitat.
Un no pot posar diners en una casa que se n'ha d'anar d'aquí 2 anys, oi? El que nosaltres diem és, estem encantats de seguir invertint, però necessitem poder amortitzar aquestes inversions en el termini d'aquesta concessió.
Ticó reitera l'interès que té Ferrocarrils en l'estació de Vallter i la voluntat de tirar endavant un projecte que permeti allargar la temporada a l'estació fora dels mesos esquiables. També es mostra obert a l'entrada d'altres inversors, tot i que recorda que Ferrocarrils és accionista justament perquè en el seu moment ningú se'n va voler fer càrrec.
L'associació de veïns que rebutja la construcció d'una planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, ha recollit 1.300 firmes en contra i demà les portarà al Parlament. El govern ha donat el vistiplau al projecte, que tampoc té el suport de l'Ajuntament. Fèlix Martín.
L'Ajuntament ho va portar als jutjats en l'últim mandat i confien que abans no s'acabi l'any hi hagi una resolució que ho aturi. Però també temen que les obres comencin abans. Per això han fet amb urgència la recollida de firmes i demà les portaran al Parlament. El president de la plataforma, Antoni Tomàs, justifica l'oposició a aquesta planta.
Perquè és un atemptat ecològic en tota la regla que estan fent. Terreno agrícola, al costat del riu, hi ha els aquífers, sembla que sigui provocant, no? El puest el pitjor possible. Llavors ells ho volen fer començar les obres abans, perquè si comencen les obres, llavors la cosa canvia.
L'Agència de Residus de Catalunya ha donat llum verd al projecte, que costarà 14 milions d'euros i es vol fer en 4 anys. En nom de la plataforma i com a acte simbòlic, farà l'entrega de les firmes al Parlament al mossèn del poble, Josep Dalmau.
Us parlem també dels comerciants del centre de Girona, Fèlix, que preveuen un 3% més de vendes en la campanya de rebaixes aquest any.
Unes rebaixes que la majoria d'associats començaran divendres, amb descomptes que per començar aniran del 20 al 50%. Hi ha 250 botigues associades a l'entitat Girona Centre Eix Comercial. El sector preveu una bona arrencada d'aquestes rebaixes, que oficialment han de començar el dia 1 de juliol i s'acabaran el 31 d'agost. La llei permet tenir obert aquest diumenge. Coincidint amb això, el col·lectiu ha publicat un nou plànol turístic i guia de butxaca de la ciutat de Girona, que inclou també els comerços. N'han editat 20.000.
El vi del grup musical Sopa de Cabra ja és una realitat. El presentaran al Festival Sons del Món, però avui ja l'hem tastat al Matí de Catalunya Ràdio.
Un vi negre que han batejat amb el crit de guerra de la banda. Bona nit, malparits. El Sopa actuarà en els Sons del Món el dia 23 de juliol a la Ciutadella de Roses i allà es podrà tastar també aquest nou vi. Maridatge de vi i música. Un tret que diferencia el festival, segons Laura Mas Ramon, sommelier dels Sons del Món.
Que a part de que els concerts són a l'aire lliure, envoltats de patrimoni històric, doncs que pugui ser una copa de vi amb copa, escoltant el concert de música, llavors hi haurà unes barres i tothom podrà fer una copa del vi maridat i d'algun altre vi que també hi haurà escollit. Mentre escolten el concert.
Cada concert del festival Sons del Món l'ha maridat a un vi de l'Empordà. El primer serà per la cantant Noa, que aquest divendres farà el primer concert del festival a Castelló d'Empúries, en l'única actuació de l'estiu a Catalunya.
I I aquest vespre s'inaugura el Festival Nits de Clàssica de Girona amb un concert de Le Musicien du Louvre de la Catedral de Girona. Hi ha un canvi d'última hora, però el concert el dirigirà Francesco Corti en substitució de Marc Minkowski, que per problemes de salut estarà obligat a fer repòs durant una setmana. Es manté amb el mateix programa previst inicialment en un concert batejat com el Testament de Pergolesi. Francesco Corti és clavecinista, organista i director convidat de forma regular de Le Musicien du Louvre. Les Arts Florissants, Christian Gerhager o Andreas Steyer són altres noms destacats del festival, que es farà fins l'11 de juliol i serà en escenaris de la Girona Antiga.
Catalunya Ràdio. Vine a la plaça de la Constitució de Girona els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol i descobreix el Tour 100% elèctric de Nissan. Un lloc on canviaràs la teva manera de pensar i de moure't després de conduir la nostra gamma d'elèctrics Nissan. Ara sí, és el moment de canviar. Amb la col·laboració de Camps Motor, concessionari oficial Nissan. Nissan. Innovation that excites. Catalunya migdia esports.
Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda, Josep Antoni Hermida, cap al Mundial de BTT a la recerca de la plaça olímpica. El corredor de Puigcerdà, Josep Antoni Hermida, ha marxat aquest matí cap a Nové Mesto, la República Txeca, per integrar-se a la selecció espanyola que ha de participar al Campionat Mundial de BTT. Just abans de pujar a l'avió, ens deia això.
Soc dels últims en arribar a la concentració, donat que en el meu cas que no havia de participar en el Team Relay, doncs m'ha permès poder estar una miqueta més a casa, concentrar-me més en els entrenaments. Afronto aquests campionats del món amb moltes ganes, tenint en compte també que vull que no deixa de ser un campionat del món, però al mateix temps tenim un bonus extra que seria la classificació olímpica que intentarem aconseguir.
Com ja hem explicat repetidament, el seleccionador espanyol de BTT, Cristóbal Sánchez, ja fa dies que va anunciar que fins després del Mundial no faria pública la seva llista de convocats per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Això sí, amb l'excepció que una de les tres places que té aleshores ja la va adjudicar el corredor de la Rioja, Carlos Coloma. Ara, per tant, en queden dues dependents, amb quatre teòrics aspirants, l'andalús David Valero, el gallec Pablo Rodríguez, el cantàbric Sergio Manteconi i el ceretà Josep Antoni Hermida, que aspira a ser esportista olímpic per cinquena vegada i que al marge d'aquesta aspiració i també de les decisions del seleccionador considera que afronta el Mundial en molt bones condicions.
Estava dintre del meu calendari com a pic de forma, entre cometes. He estat entrenant a casa últimament, he estat fent entrenaments molt específics pel circuit que ens hi trobarem a República Txeca, un circuit que ja coneixem des de fa molts anys. Així que jo crec que la forma és bona, que la feina està feta i ara l'únic que toca és córrer aquest cap del món i sabent que si ho fem molt bé o bé tindrem una recompensa que és la classificació olímpica.
La seva cursa d'elit masculina, Josep Antoni Hermida, la tindrà diumenge a les 3 de la tarda en aquest campionat mundial de BTT de Nové Mesto. Individualment també estarem pendents de la cursa júnior masculina divendres a les 5 de la tarda, on tindrem el corredor de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell, també de la cursa sub-23 masculina del dissabte a les 11 del matí, on tindrem el d'Esponellà, Josep Duran. I abans de tot això, demà a partir de les 6 de la tarda, la cursa de relleus, com a dos dels quatre integrants de l'equip de la selecció espanyola, i tindrem tant Jofre Cullell com Josep Duran en aquest mateix espai informatiu. Abans d'ahir vam sentir Josep Duran, ara acabem de sentir Josep Antoni Hermida. Ens fa falta sentir, per tant, Jofre Cullell.
Que la carrera de divendres, espero fer-ho el millor possible, ja que amb curses de mateix nivell a fora, com a Alemanya, he quedat quart. En el rànquing mundial vaig a 13, sortiré a posició 13 i demà correré el Team Relay amb la selecció espanyola per equips, amb els meus companys Josep Duran, Magda Duran i Carles Coloma, i a fer-ho el millor possible i a donar el màxim de mi i aviam com surt.
I en futbol, a l'equip de segona B de la Unió Esportiva Llagostera, avui al matí s'han fet públiques dues noves incorporacions. Primer s'ha confirmat el fitxatge del defensa Valentín Merchant, provinent del Sabadell, i després s'ha anunciat el fitxatge del porter de Sant Feliu de Guíxols, Pol Busquets, provinent del filial de l'Sporting de Gijón. En tots dos casos, l'acord és per dues temporades. Ara sentirem el director esportiu, també entrenador de Llagostera, Oriol Alsina.
Són jugadors que ens aniran molt bé. En Pol Busquets és un jove porter, sub-23, amb una experiència molt important a la segona divisió B, i a part és un noi de casa, no? És un noi de Sant Feliu de Guíxols. Ens dona una garantia a la porteria. I amb en Valentín, és un jugador amb moltíssima experiència, que està playoff claríssim, un lateral esquerre, una situació difícil de trobar. Altres anys ja l'havíem volgut firmar i no ha pogut ser fins aquest any.
Valentín Meixan té 31 anys, és de Martorell. Abans de jugar amb el Sabadell també ho havia fet per aquest ordre, el Numancia B, el Mataró, el Logroñés, el Cornellà i l'Hospitalet. I Pol Busquets té 22 anys. Abans d'incorporar-se a l'Sporting de Gijón havia jugat en diferents equips de base del Barça i l'Atlètic de Madrid. Comptant el jugador del Reus, Àlex Colorado, són el segon i el tercer fitxatge, no els fitxatges que anuncia el Llagostera.